Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Ja ha començat el curs escolar i després de parlar amb alguns docents ens han manifestat alguns aspectes que els preocupen. Un d'ells és que han detectat que cada vegada hi ha més infants a educació infantil, que els manca vocabulari, parlen poc, els costa més expressar-se, són menys autònoms en algunes coses, són més insegurs o els costa seguir normes. I és per això que avui volem tractar d'aquest tema i des d'aquest programa intentar esbrinar què passa i què caldria per fer i trobar algunes solucions.
Moltes vegades, observant els infants, dona la sensació que són ells els que manen a les famílies. Volen decidir què menjar, quina roba s'han de posar, fan una rebequeria si no surten amb la seva, quines conductes s'han de prendre per no arribar a aquestes situacions. La xarxa d'escoles Bressol de l'Hospitalet col·laboren per acompanyar i oferir suport a les famílies en la tasca de criança i educació dels seus fills i filles, perquè puguin desplegar al màxim les seves potencialitats i creixin autònoms, solidaris i joiosos. Diuen, posar límits educatius és una manera d'educar i protegir els infants. La reflexió i els valors sostenen els límits que determinen, però les emocions també juguen un paper important a l'hora de fixar els límits educatius. La criança positiva determina dos conceptes bàsics, que són els de criar i educar. Entenem com a criar l'acció de donar resposta a les necessitats dels infants i per educar l'acció que ajuda l'infant a construir-se com a persona. Aquestes dues accions es desenvolupen tant dins de l'àmbit familiar com l'escolar. Aquestes actuacions de criança positiva tenen efectes beneficiosos en el desenvolupament dels infants. Per tant, les dues categories, abans mencionades, criar i educar, s'inclouen dins els principis de criança positiva. Alhora, els límits educatius també es consideren un aspecte significatiu per protegir els infants. Cada infant té el seu propi temperament. Hi ha nens i nenes que s'adapten ràpid als canvis i que integren fàcilment els hàbits i les rutines. Altres infants assimilen els canvis d'una manera més lenta. És molt important que l'escola i la família comparteixin pautes educatives i valors per tal d'anar a una i ser coherents en l'educació dels nens i les nenes.
I doncs, per tractar aquest tema, hem convidat l'Àngels Martí, que és mestre d'educació infantil a l'escola Antoni Vilanova. Porta molts anys d'experiència i esperem doncs, que avui també ens pugui donar la seva opinió sobre aquest tema. Tenim a la Pili Sabater, que és mestra a l'escola Serra Major de la Vilella Baixa. Ella ha estat treballant també molts anys amb nens d'educació infantil. Ha estat també professora de grau d'educació infantil a la Universitat Rovira i Virgili de Tortosa. I també tenim aquí a la Montse Diborra. Ella és psicopedagoga que està treballant a l'EAP d'aquí al Priorat ja fa bastant temps i ara en aquests moments també és directora. Mm-hmm. Doncs bé, entre totes, mirarem de parlar una mica d'aquest tema, a veure si podem averiguar una mica per què una mica passa això i si hi ha alguns consells o algunes possibles solucions per evitar-ho. Potser comencem explicant una mica, a veure, què ens podríeu dir, per què passa això. Nosaltres tot això ho heu observat als vostres centres, això que comentàvem ara?
Bueno, a veure, aquest apartat sobre que els costa expressar-se més que abans o que tenen menys vocabulari, jo aquest apartat del llenguatge no el veig tan clar, no? Sí que és veritat que hi ha nens i nenes que els costa expressar-se, d'altres els costa la pronúncia. Fins i tot doncs, molts acudeixen al logopeda, no? Manca de vocabulari també. Ara, jo amb aquests aspectes no hi veig massa diferència amb abans. Jo crec que abans més o menys passava igual, més o menys, no ho sé. Perquè a l'escola ens trobem també actualment amb alumnes de 3 anys que arriben amb un vocabulari prou ric i una estructuració del llenguatge força bona pel que fa a l'edat. Jo fa prop de 40 anys que em dedico a l'ensenyament i vora 30 anys a l'educació infantil. I la veritat és que jo crec que ens trobem de tot. Nens i nenes que arriben amb un llenguatge força bo i d'altres pues, amb un llenguatge menys evolucionat. en algunes ocasions quasi nul o nul. Però bueno, aquests casos tan extrems ja són nens amb altres problemes, que també trobo que és un tema que es podria parlar un dia, però que hi ha, doncs, hi ha autisme i altres coses que no tindrien, penso, res a veure, però sí que sembla ser que cada vegada n'hi ha més. I això sí que no sé per què. Ara, això sí, jo el que veig, i això sí que em preocupa bastant més, és que la majoria de nens i nenes d'avui en dia estan molt consentits, sobretot per part de la família, no? Tant que fins al punt de que moltes vegades manen més ells que els mateixos pares. És molt curiós. I això, clar, es converteix en un problema quan arriben a l'escola, perquè, clar, allà no poden fer el mateix. I bueno, llavors és quan arriben els plors i la frustració.
I tu has observat el tema aquest del llenguatge? Perquè nosaltres ho havíem vist en algun article i va ser el que ens va cridar l'atenció, no? I vam dir, doncs, tractem aquest tema a veure si és una cosa més general o es dona potser en llocs, en ciutats més grans, potser les zones rurals no es dona tant, no ho sé. Era una mica, doncs, per parlar-ho.
Jo també estic d'acord amb l'Àngels, que sí que et trobes de tot, però sí que és veritat que jo aquests últims anys sí que he anat observant, evidentment que et trobes diferents nivells, no? Però sí que et trobes molts xiquets amb retard madurativo, molt immadurs, val? Això a vegades també es deu d'una sobreprotecció per part de les famílies, que això va molt lligat, no?, al fet de que no accepten un no, aquesta sobreprotecció que tenim les famílies, i sí que és veritat que trobes retards en la parla, no?, en el llenguatge, en el fet de que el fet de demanar-te alguna cosa, doncs a lo millor no te ho saben dir del tot, no evidentment en tots els xiquets, però sí que és veritat que això sí que ho he anat observant, que potser, evidentment, com diu l'Àngels, abans ja en teníem, però este fet de que les famílies tinguin aquesta sobreprotecció als seus fills, mos trobem en xiquets bastant immadurs, val? I com diu ella, no?, que no accepten un no. I jo en la parla sí que és veritat que cada vegada te'n dones més compte que hi ha més problemes d'expressió, de comunicació, no?, de saber-te demanar les coses, que moltes vegades va lligat en el fet de que el nen sigui immadur.
Mm-hmm. Montse, tu com a psicopedagoga tens el teu punt de
sí,
vista?
Sí, bueno, jo també anant llegint i escoltant una mica, no?, nosaltres anem per les escoles i escoltem a les mestres, també veiem els nens, i sí que coincideixo amb elles amb el tema de que en quant a vocabulari o expressió i tal, no ho sé, jo penso que hi ha de tot, com diu l'Àngels, i amb aquestes edats també no és el mateix un nen nascut al gener que un nen nascut al desembre. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, clar, ho has de tindre sempre en compte, això. Si aquella anyada, doncs, hi ha molts nens de l'últim trimestre de l'any, doncs també has de tindre en compte que a lo millor doncs, no parlaran com esperem. Que sempre hi ha de tot, que pot haver un nen del desembre que s'expressi perfectament i tal. Però, bueno, estem parlant de sensacions que tenim, no? Ja, Nasto, jo he estat llegint abans de vindre al programa, quan me vau dir del que parlaríeu i tal, i no hi ha estudis amb dades objectives, no?, que ens expliquin les diferències en quant a tots aquests aspectes entre generacions. Jo crec que sí que, en quant al que dèiem, no?, aspectes de criança i el que deien elles, no?, que sí que ens arriben, que això sí que és com a molt palpable, no?, que és evident que hi ha hagut un canvi en la manera de criar i d'educar els nostres fills, no?, que potser els infantilitza una mica més i que et venen com a més petits, menys autònoms. Això sí que és una sensació com a molt real. Amb l'altre no et sabria dir, sense dades mm-hmm. objectives. I és curiós, penso jo, perquè pues, la majoria de nens, per l'estil de vida que tenim els pares avui dia, la majoria han anat a llar d'infants, on se treballen molts hàbits d'autonomia, on han de compartir, on han de fer coses junts, on s'han d'acoplar unes normes, i bueno, és curiós. Sí, sí. Valdria la pena doncs, parlar més o fer algun estudi al respecte, el per què, no?
I llavors, doncs, seguint amb el tema aquest, per concretar una miqueta, quan dieu, per exemple, manca d'autonomia, doncs en quins aspectes considereu que aquests nens i nenes, doncs això, se'ls observa una manca d'autonomia?
És com que sempre... Bueno, sempre no, a veure, no tots els nens, eh? Vull dir, també...
No, no, està clar que no podem generalitzar perquè cada persona...
Exacte, però sembla que necessiten sempre un adult per desencallar una situació en la que es troben ells, no?, que han de desencallar. És com que els hi falta una miqueta aquesta iniciativa, no?, perquè segurament els estem hiperprotegint, els estem hipervigilant sempre i ens anticipem a les seves necessitats.
Sí.
I, no?, a dedicar les seves pròpies decisions, no?, una mica.
És que jo penso que els nens són molt capaços de fer moltes coses, encara que són petits, no?, tenen 3 anys doncs, quan estan a l'escola, no?, en alguns 2, pobres. Però, vull dir, tenen capacitat per fer moltes coses que els pares es pensen que no, els veuen petits... I no els hi treuen tota la roba abans de dutxar-se, són completament capaços de treure's la roba, potser hi ha alguna peça que els hi costa més i no. Hi ha la jaqueta, no?, per exemple, posar la jaqueta, o penjar-la al lloc, no?, tampoc, no? Bueno, sí que també s'ha de dir que per penjar la jaqueta al lloc a les cases, no, a vegades no s'hi pensa, no? I s'ha de tindre un penjadoret, doncs, a la seva mida, no? Són petites coses que no és difícil, que no els hi donen l'oportunitat i moltes vegades, pues, perquè els creuen massa petit i que no són capaços. I sí que són capaços, perquè a l'escola ho fan. O sigui, ho podem corroborar. A l'escola ho fan, a l'escola anem a psico i pues, se posen els mitjons, els ajudes, clar, però clar, no és una cosa que la facin el primer dia, no? És pues, una cosa base de fer-ho. Sí que a vegades a casa...
A vegades, perdona, a vegades es vol avançar, no?, el que deies
ens anticipem,
tu abans. Que per no perdre temps ja no dones temps a que ell ho pugui fer, perquè ell necessita el seu temps, ell està aprenent allò. I aleshores, per no perdre temps, doncs vas de pressa i ho fas, i ja no dones l'oportunitat de que ho faci.
Sí.
Bueno, segurament no el dia a dia de les famílies, que em sembla que Montse també ho comentaves, no? Horaris de treball, bueno, ens fan anar tots
molt. Totalment, jo crec que hi ha diversos factors, no? Amb això que dèieu també de que els nens ara decideixen més dels pares, jo crec que hi ha una cosa molt bona, i és que, no sé, jo em trobo amb pares i veig pares, no?, que tenen ganes de fer un millor, i que tenen ganes de fer un millor de com ells ho van rebre, no?, com a fills, perquè cadascú té la seva experiència també com a fill o com a filla. El que passa que a vegades vulguem tenir... No? La gent llegeix molt i, no?, I dedica temps a vegades pues, a llegir sobre el tema i tal, i a voler-ho fer millor, però a vegades confonem, no?, ho agafem com un manual i confonem doncs, aquest estil més democràtic o més, més positiu de criança, no?, i mos confonem, no?, perquè a vegades donem massa a escollir amb un nen, i al millor aquests nens hem de tindre en compte que no són adults, que s'estan desenvolupant i que no sempre els hi podem donar 5 opcions a escollir. A vegades hem d'anar pel davant d'altres i escollir altres i decidir altres per ells, no? I a vegades és com que ho deixem com massa obert, no? No els hi podem donar absolutament tot a escollir, perquè al final som nosaltres qui provoquem la situació de que ells vulguin decidir sempre, no? I a la mínima que volem posar un límit o que només els donem una opció a escollir, llavors és quan bueno, entren en bucles de frustració i després ja la tenim embolicada i què fem? Estirem del nostre sistema de creences o si vam tindre nosaltres una educació 2 mesos autoritària, acabem sent autoritaris, els nens no entenen res, o al contrari, totalment permissius, mira, que faci el que vulgui. No? Llavors jo crec que això també és una cosa per pensar, no? I que la gran sort, penso que és un aspecte positiu el tema de que els pares ho vulguin fer millor. El que passa que jo penso que estem al camí, però que cal fer algun reajust, no? I la línia que tu deies, Montse, que hi ha una xarxa d'Hospitalet que fan així com a escola de pares i tal, penso que aquestes iniciatives són ideals per reconduir temes com aquests, almenys la gent que tingui ganes de fer-ho millor, de qüestionar com ho fa, d'escoltar...
Sí, perquè moltes vegades no s'és conscient que aquesta actitud els hi fa més mal que
bé. Els perjudica.
Exacte.
Clar. Llavors arriba el moment aquest, com deies tu, Àngels, de que sembla que siguin els nens
que manen,
els que manen. Quan realment és el pare, l'adult, el que sap el que li convé. El
que li convé, exacte. És que, clar, jo quan... Què vols per dinar? Vols pollastre? Vols llangonissa? Vols peix? Més? Què vol dir això? Que avui toca peix.
Clar, igual no, ho fan amb tota dir... la bona voluntat, no? Sí, de dir, doncs, bueno, sí, però no? li deixaré escollir clar. Tal i qual i aquell nen no està madur clar. Per prendre una decisió clar. D'aquest tipus, exacte. Doncs, per exemple, als 3 anys, no?
Sí. Clar, és que llavors això no ho vull.
Sí.
Home, sí, sí, doncs toca... No, clar, home, no si m'ho has preguntat, no? Doncs pues no, no ho vull, això, vull...
Clar, clar.
I això amb la roba, que és... tenen... A vegades uns problemes, perquè, bueno, ens ho expliquen els pares, no?, quan arriben al matí. No, és que vull, mira, és que fem tard quasi, perquè és que, clar, se volia posar aquesta faldilla. I jo li havia preparat aquests pantalons, i no sé què. No, i no mos n'hem sortit, ho he posat.
Clar, això és decidir com a família, a veure quines coses posem a la cistella, de que sí, que es poden decidir. Per exemple, a mi la roba no em sembla molt malament que ho puguin decidir ells, i quines coses no. No? I si tens clar i penses, no?, en veu alta d'això, inclús apuntar, a vegades nosaltres recomanem als pares, a veure, la cistella dels límits de les línies vermelles, quina és? I llavors la cistella de les coses que pots deixar passar o pots fer una mica que no veus o tal i qual, no? Llavors, bueno, si ho verbalitzen i ho parlen i tal, pues, bueno, també els hi va bé. Però, bueno, és difícil, eh?
Sí, és difícil. És difícil. I jo també estic en això, que sí que poden triar la roba, vale? Però el fet que un dia faci fred i el xiquet te digui no, que no em vull posar la jaqueta i vaig sense jaqueta, no, perdona, tu ets l'adult. I aquí has de dir, no, t'has de posar la jaqueta, t'agradi o no t'agradi, o sortir en pijama.
Claro.
Saps? Estem en el punt de dir, no, hi ha coses que no poden decidir per ells mateixos. Som els adults, no?, qui tenim aquesta responsabilitat, no? I jo crec que això és el que està passant, no?, en les famílies, que evidentment, com tu dius, Montse, l'educació és molt diferent, estan portant un tipus d'educació respectuosa i que està molt bé, però que s'ha de saber...
A vegades confon.
Exacte.
Sí. Confon els nens, sí. Confon els adults.
Exacte,
i...
sí.
Bueno, i crec, Montse, que has ficat un bon exemple quan has dit, som no democràtics, decidim, però hi ha un moment que diem, no, és així, no? Llavors dius, clar, aquest canvi de parer immediat,
no,
perquè ja és l'hora, no? I ara ja està, s'acaba la democràcia. Has de portar això, no? Clar, els nens i les nenes han de dir, bueno, doncs no, quin camí he de seguir, no? Perquè què ha passat aquí, no? I això, tot això que estem comentant, a què creieu que és degut? Aquest canvi que dèiem, de que la gent vol fer-ho millor, com a pares i com a mares, volem fer-ho millor, la societat ens està empenyent cap a... No sé, com ho veieu vosaltres?
No sé, jo penso que hi ha diversos factors. Per tant, o sigui, per un costat, el que diem, no?, dels estils de criança, que acaben sent confosos, som una generació que ho volem fer millor, de com ho vam rebre, que volem... No? Perquè jo amb això no, bueno, no vull dir que em posicioni a favor d'estils autoritaris o permissius, no? Al contrari. Però que, bueno, que hi ha moltíssima informació, que la gent llegeix molt, que hi ha com a moltes corrents, no?, de criança. Nosaltres ens hi trobem, als col·les, a vegades, clar, fas un acompanyament amb una família i ells tenen les seves creences, tenen la seva manera, i clar, qui som naltros per dir, hasta aquí sí, hasta aquí no, no? És molt curiós. Amb el tema del Covid, per exemple, amb el tema de les mascaretes, tenien famílies que pensaven d'una manera, i clar, i dius, bueno, a mi jo estic fent el que em diu el departament, però ho podria arribar a compartir com a mare, no?, el que m'està dient aquesta persona o aquesta mare. Llavors, això, el que deia, que penso que a vegades se confon el missatge d'aquestes informacions que rebem i acabem d'alguna manera sobreprotegint els nens i hipervigilant-los, ¿vale?, mos anticipem a les necessitats i, bueno, evitant frustracions, perquè no tinguin frustracions. Per una altra banda, també jo havia pensat que el món digitalitzat també és una cosa que no ajuda, ¿vale? Mm-hmm. Perquè no... els nens reben molta informació, és una informació que és unidireccional, val? I que és molt curta, molt immediata, missatges molt breus, que no ajuden a l'estructura del llenguatge ni a l'adquisició de vocabulari, però que, bueno, és molt curta, amb ells els hi arriba així, clar, ells no interactuen, només reben, no? Llavors això, aquesta informació tan immediata i ara vull una altra i al moment la tinc, això tampoc ajuda al tema de la frustració, penso jo. Tot ho tenen al moment que volen, el que volen veure, el que volen saber, el que... I no han de crear cap estratègia per arribar allà, ni tenen temps de madurar tot el que acaben de veure i tal. I llavors també jo havia pensat, quan vau dir que parlaríem d'això, que el tema del món laboral intrapersonal dels adults també, jo penso que interfereix moltíssim. I amb això no vol dir que jo no estigui a favor de que un s'ha d'autorealitzar i tot això. Jo penso que estem en un món molt estressant, ¿vale? Que som pares, que a més hem de sentir-nos autorealitzats, hem d'anar al gimnàs, hem de fer esport, hem de ser bons professionals, ens hem de formar, donar la talla, tornar-nos a formar quan passen 2 o 3 anys, i tot això és temps que restem a la canalla. I està molt bé aquesta idea de que, no? O la incorporació de la dona al món de treball, però és que és realment superdifícil, bueno, jo com a mare, almenys, i ho veus també a les altres cases, que tots ho volen fer molt bé, no? Que el tema de l'alimentació també, tot ho vols fer bé, no? És que són com a moltes coses, i llavors és com a molt difícil combinar-ho tot, i bueno, això estressa molt, i penso que al final és temps que els hi restem als nens. I pensant en aquesta pregunta, vaig pensar també que una vegada vaig veure el Carlos González, que és un pediatre que, bueno, que surt a les xarxes i té diferents llibres escrits i tal, que deia, un dia va dir, no pots tenir un fill i fingir com si no hagués passat res. Segueixo anant aquí, segueixo fent això, segueixo fent allò altre. És que és realment complicat combinar aquest estil de vida, no?, que m'ha escollit tenir, on professionalment hem de donar la talla, com a pares també hem de ser... I llavors la criança d'un fill. Un fill se fa a foc lent. Això que deien abans de... Si tens 10 minuts, almenys que siguin de qualitat. No, han de ser més de 10 minuts. No, no pot ser. Un nen necessita temps per poder fer totes aquestes coses, aquesta criança positiva, aquest, no sé, aquest acompanyament, no?, amb l'error, amb la frustració... I clar, no pot ser tot, mira, de 8:30 a 9:30, que és quan arribo jo de fer no sé què, no sé quantos, doncs no, els nens no funcionen així, no són tamagotxis, diguéssim. Llavors penso que això també els hi va molt en contra a la criança dels nens d'avui dia. I no, a mi no m'havia acudit res més així com a cosa per...
Jo és una cosa que sempre ho he pensat, no? Jo penso sí. Que quan tu t'has proposat tenir un fill has de ser molt conscient del que representa... I pues, si durant uns anys no pots fer segons quines coses,
exacte,
ho has d'assumir, perquè tu has escollit de tenir aquell fill. No pots pretendre fer el mateix i a la vegada poder dedicar el temps que ens necessita. I això no sé fins a quin punt es té prou
clar. Clar, és que és tot aquest engranatge és que és molt pesat, eh? Clar, vull dir, si tu t'apartes, no... Jo penso que val la pena abaixar el ritme, no apartat del tot, però sí abaixar la intensitat i la freqüència, no? Els dos, els dos progenitors, o si n'hi ha un. Vull dir, no estic parlant de mares, estic parlant dels dos, d'abaixar una miqueta el ritme i dir, pues, aquests anys de vida, pues, hi ha això, i això s'ha de tirar endavant, aquests nens s'han de tirar endavant, i que... O sigui, no és tan compatible com a vegades ens ho ensenyen a les xarxes, no? Aquelles mares que surten, que fan això, que fan esport, que no sé què, els pares igual, i tots ho fan tot. I dius, a veure, el dia té 24 hores i no pot ser que tot sigui...
Bueno, està clar, no?, que tenir un fill o una filla és afegir un projecte a la teva vida.
Totalment,
i per tant, aquell projecte necessita temps i l'has de treure d'algun altre projecte que tenies en marxa.
Totalment. Després sorgeixen coses i, com és que ara reacciona així? El fill, no? Pues perquè hi ha hagut coses que no s'han fet al moment que s'havien de fer.
Clar, exacte.
Perquè l'edat més delicada jo penso que és del 0 als 3 o als 6 anys. I si tenen una bona base, després...
Exacte.
Però aquestes edats, jo penso que no se li dona la importància que tenen, almenys per mi,
Sí. Sempre necessiten un acompanyament.
Delicada, sempre,
a vegades, però, sí, depèn de l'edat, és un tipus d'acompanyament o un altre.
A l'adolescència n'hi haurà un altre, vull dir que això sempre... Però és això, que és agafar aquesta responsabilitat, és molta responsabilitat, com per dir, doncs, jo continuo fent lo mateix i l'altre doncs, ja s'anirà fent sol. No és així.
No, i a part que trobo que segur que no hi ha ningú que se senti a gust fent l'abordatge de totes aquestes coses, perquè realment és molt estressant.
Doncs massa coses.
Massa coses,
massa
no?
coses per part dels pares, massa coses per part dels nens, també de l'escola, han acabat activitats extraescolars, un munt, i mira, aquí els pobles encara no se'n fan tant, és que Déu-n'hi-do, però clar, en Barcelona t'expliquen gent així d'una ciutat gran i dius, però com pot ser que tots els dies, i quan estan en família aquests nens, no? Vull dir,
sí, sí. Clar, és que aprens a relacionar-te amb ells i a crear espais de confiança amb ells, estant amb ells.
Clar.
Clar, jo això, clar. Bueno, una mica el que us deia, això que deien abans, encara que sigui mitja hora de qualitat, no, no, mitja hora de qualitat no n'hi ha prou, i menys a l'hora que tu dius, vull dir, aprens a relacionar-te amb ells i a connectar amb ells i tot estant amb ells i tenint experiències amb ells, no?
Sí, sí.
Llavors, clar, arribar a casa i dir, mira, com que m'he llegit sí. un llibre de no sé què, doncs a mitja hora el faré creure, no? I, saps? És complicat sí. i tampoc podem jutjar les decisions que pren cadascú, perquè realment la cosa està complicada. Tothom se vol autorrealitzar a nivell professional i tothom se vol sentir ben... Però costa molt empastar-ho tot. Ja, sí. Ja, ja.
I vosaltres, per exemple, aquests temes els heu parlat a les escoles amb els pares? El tema aquest de la massa sobreprotecció...
Mira, a mi a l'escola el que m'agrada molt són les entrevistes. Jo les entrevistes és el que trobo el millor, perquè mira, els informes, però feina tenim, perquè a vegades vols dir una cosa però no clar, ho has d'escriure, és diferent, no? I en canvi, quan tens les entrevistes, pues, parles amb clar. Els pares i parles pues, amb molta confiança, no? I allí sí que aquests temes normalment acostumen a sortir. I llavors tu sí que bueno, pots dir una mica la teva, tampoc és que tinguis la solució,
ja,
no?
Ja, però a vegades són...
Però... Bueno, a vegades com que tu mires des de clar, fora, no?
Sí. Jo el que veig, una de les coses que a vegades els pares no poden suportar és que no poden suportar veure plorar els seus fills. És que plorar no poden. I m'ho comenten a mi, no? A vegades així les entrevistes, jo sempre els dic que plorin, no passa res que plorin, que plorin. I perquè hi ha com una por, no?, a que els nens se frustrin. Ploren perquè volen una cosa i se'ls ha de donar, perquè, clar, no? El nen se frustrarà. I, clar, la frustració és una cosa molt necessària a la vida. I perquè, si no, de grans, doncs, clar, no toleraran cap situació que sigui negativa o que sigui adversa per ells, no? A mi em fa gràcia, però jo tenia una companya abans, que vam treballar molts anys juntes, i sempre, quan parlàvem d'això, sempre em deia... Més val que plorin ells que naltros, sempre. Perquè, clar, si ploren ells, pues, bueno, són els seus problemetes, no? Que no deixen de ser-ho per ells, però, clar, si plorem naltros, la cosa és més greu, no? I jo pensava, pues sí, no? I perquè, clar, tu també t'angoixa que els nens plorin a l'escola pel motiu que sigui, no? Però, bueno, quan veus que ploren, pues que tampoc no... No és res greu, doncs, bueno, vas
motiu,
allà, fas l'acompanyament que convé, però de vegades n'hi ha que ploren i volen plorar perquè fan com una rebequeria, no? Pues, que plorin, no passa res. No...
Sí, sí.
I això, mira...
Sí, per evitar aquestes situacions es cau amb cedir.
Clar, sí. Se'ls dona tot ja... el que volen tot.
I llavors també hi ha famílies que es deixen acompanyar més que d'altres, també, no? També depèn del moment en què estiguin, perquè bueno, el tema de l'acceptació de dir, ostres, igual sí que és això el que passa a casa, i movent, no?, aquesta fitxa del puzzle, doncs desencallem una cosa, però... A vegades no estàs preparat per escoltar això, i llavors els diria, mi veig, és tu que m'ha dit, no? Que s'ha cregut total. I al cap d'un temps, pues, quan ja se'ls veuen més grans i tal, ai, pues sí, cadascú té el seu temps d'acceptació de les coses, i nosaltres podem acompanyar fins on podem acompanyar, penso jo, des del... Si ells demanen ajuda i tal, doncs, bueno, tu pots fer l'acompanyament, però a vegades, pues, bueno, és una cosa que un ha d'anar veient ell mateix, no?
Sí, jo com diu l'Àngels també ho tracto molt a les entrevistes individuals i sobretot les famílies pues, no te demanen consells, no? Mm-hmm. És el que tu dius, Montse, pues, a vegades accepten els teus consells, no? O els pots acompanyar i a vegades pues, que evidentment que tu no jutges no, ni no. En cap moment, simplement pues, no? Intentes veure el millor.
Exacte.
Per al xiquet, no? Mm-hmm. O xiqueta, i és allà on després quan realment veus pues, si la cosa pot anar bé, no pot anar bé. Ells a vegades te pregunten moltes coses i què puc fer per a... Pues, si a casa s'enfada, no? O dir-li que no. Mm-hmm. Totes aquestes coses pues, ho vas tractant a les entrevistes individuals. Sí que a nivell d'escola, pues, a vegades en els companys dius... Comentes, és que no se'ls pot dir res als xiquets. És que a la mínima que dius... No, això no ho has deixat al lloc o qualsevol altra cosa... Bueno... ja ens posem a plorar, ja, no? De dir, a veure, no li he dit res, saps? És una cosa que no accepten realment, que el rectifiques, no accepten un no, o només dir, no, mira, és que això no va aquí, va allí. És una cosa que jo, això sí que ens hi trobem bastant.
Jo que penso que és important és això, és poder-ho parlar amb els pares, no? Perquè si no, ells es queden amb la seva.
Clar.
Mai es rectificarà una actitud si clar. No hi ha una altra que t'ho faci veure. Perquè són coses del dia a dia i a la millor no és conscient del que representa.
I de formacions sí que se'n fan des de l'escola, tant pels mestres com pels pares i tot, però acostumen a ser, clar, molt teòriques, no? Bueno, sí que ajuden, també ajuden, no? Però, clar, la realitat te la trobes tu al dia a dia, no?
I llavors també penso fas el que pots. Hi ha segons estils, no?, de certes famílies, doncs, que després quan arriben a l'escola troben segurament en alguns casos un estil diferent, no?, d'educació, on els límits són presents i els pares límits, doncs, tenen un valor molt important, perquè moltes escoles, doncs, creiem, no?, que uns límits, doncs, ajuden a aquest desenvolupament, i potser aquests nens o aquestes nenes que venen de, bueno, d'algun estil de criança potser més lliure o més obert o menys definit, doncs, bueno, quan xoquen amb aquests límits, no?, no sé què penseu altres dels límits, de la necessitat de límits o no límits, o...
Jo penso que sí, que, bueno, clar, de límits n'hi han d'haver sí o sí. Potser no ho ajuntaria jo amb un estil de criança més obert o més lliure, no?, el tema de que no hi hagin límits. I també volia dir, amb la línia del que deia l'Àngels, que a vegades hi ha nens que venen els pares i diuen, jo sé què fer amb el nen a casa. I dius, pues aquí, respecta els límits... I, no, ens has d'acabar dient això, és que el que necessita...
És que potser és perquè n'hi ha, no? Vull dir,
clar, sí, necessita que li posis... I a vegades, clar, a vegades a casa els hi posen límits, però potser els hi posen límits i els hi criden molt quan els hi diuen i entren en una manera de relacionar-se amb els seus fills, no?, que no funciona. I al col·le, doncs, com se fa tot... Per... També, a veure, el grup també es tira molt. Si el meu company del costat ho fa i l'altre al costat jo vull ser com ells, doncs jo també ho faig, no?
Bueno, i també penso que a les escoles, si volem que, no sé, que recolleixin els colors amb aquest pot, tenim el pot. No? I a vegades a casa jo sí que m'he trobat amb famílies que dius que quan se treu la roba la deixa a terra. I tu li comentes, té un
lloc per deixar,
la roba bruta? No, doncs bueno, potser li fiquem aquest lloc i ell ja ho tindrà, no? Igual quan són més grans, no? On deixar la llibreta, on deixar la motxilla, on deixar l'agenda.
Exacte.
I és important també, doncs, no?, limitar aquests espais també, no? Perquè ajuden a l'ordre, ajuden a, bueno, a aquestes rutines.
Sí.
Hi ha uns límits que tu consideris que s'han de tenir molt clars?
A veure, és que depèn, al col·le, a casa, el tema del respecte, jo penso, però tant per part dels pares com per part dels nens. Si tu no li parles amb respecte al teu fill, no?, perquè a lo millor pues, perds la paciència, que això a tots ens ha passat alguna vegada, a veure, però i li aixeques el to de veu al teu fill o li dius amb despreci, o jo sempre el que els dic als pares a vegades quan parlem d'això, no?, que a vegades em diuen, és que perdo els nervis i tal, dic, tu el teu company de feina, tu li parlaries així com li parles al teu fill? No. Pues no li parles. Ell és una persona igual que el teu company de feina, no? Pues el tema del respecte, penso que és un límit que és molt important, que no s'ha de sobrepassar i que és com una prèvia després per a relacionar-nos i comunicar-nos per altres coses, no? Amb els nens, i no sé si afegiríeu alguna... Sí, més coses, no? Segurament. Depèn, en quant a rutines, digues. Clar.
No, jo també havia, com tu, el tema dels límits de comportament i de respecte, sobretot, que un fill te pegue, no li podem riure com una gràcia, ja des de petitet, no? Com tu dius, Montse, és a dir, nosaltres som els models a imitar. Si nosaltres permetem això, o nosaltres parlem, com tu dius, cridant, ells... aprendran a fer això, a relacionar-se així.
O ridiculitzant, o que a vegades ho fan, això, perquè potser ho han vist ells a casa, o molt com a bé. Fills, ho han viscut d'aquesta manera, llavors recorren a les seves creences, o a el que ells van viure quan eren petits, i dius, no, és una manera desastrosa, a més, de baixar-los l'autoestima, i que llavors ells te fa tenir el respecte a tu, perquè els estàs donant el model perfecte per fer.
Jo crec que és necessari tindre uns límits i unes normes, i hem de saber dir que no. Perquè si no, pues, mos passa que pues, la frustració, no tolerem, Exacte. Crec que això...
I que els nens de... penso que també han de saber què esperes tu d'ells, perquè si no ho saps, o sigui, si ells no ho saben, van com a pollastres sense caps, però ara això, ai, clar, no ho sabia, ara allò, doncs, és que hi hem de dedicar temps a parlar, jo què sé, fer unes normes de casa, igual que ho fem a l'escola, doncs no es crida, no sé quantos, o cadascú s'ha de posar la roba tal, o s'ajuda a posar el rentaplats. Amb un de 3 anys...
Col·laborar amb les feines de casa.
Clar, no li pots dir, no, algú pot fer, pot portar els gots de la taula i pot avessar el líquid que ha sobrat i posar la... Poden fer coses al seu nivell d'edat, no?
Donar-los una responsabilitat, exacte, que sàpiguen que...
I quan ne tinguin 12 ja el poden carregar ells sols, no? Vull dir, no sé, és com ha sentit comú, no? A vegades, demanar-los el que poden donar per l'edat que tenen.
I unes rutines, també, vull dir, perquè, clar, a l'escola el que tenim són sempre unes rutines. Clar, si a casa un dia els hi diu una cosa, l'altre dia l'altra, avui sí que ho fem, avui no, avui ho deixem estar, no sé, no? Clar, llavors, a l'escola, l'haver-hi les rutines, tenim més èxit en aquest sentit, no? Llavors, a casa també és important. Sí. Nosaltres ho diem molt a les entrevistes, també, no? Que hi hagi una sèrie de rutines que es respectin, però que se respectin.
Hi ha gent que no creu en això de les rutines, però jo penso que el regula moltíssim, els nens, les rutines, perquè saben més o menys
es poden anticipar, també, no?
Exacte, els estàs donant una anticipació de com anirà el dia i ells ja tenen aquesta tranquil·litat.
Es dones una seguretat.
Exacte, exacte.
Bé, em sembla que el Manel ens diu que ja ens hem estat passant de temps. Aquí podríem estar parlant molta estona, perquè a totes és un tema que ens apassiona, però hem de deixar-ho aquí. Us donem moltes gràcies per haver col·laborat en aquest programa i haver tret totes aquestes idees. Esperem, doncs, que també hagi pogut servir per algú, no?, aquests consells que s'han anat donant. I bé, que tot això arribi amb un bon fi, no? Us donem les gràcies una vegada més, que altres vegades ja heu vingut a col·laborar en el programa.
Gràcies a vosaltres.
I és molt agraït, de
veritat. Gràcies a vosaltres.
Doncs bé, nosaltres ja deixem aquí el programa L'Art d'Educar i passem al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Manel Sales i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana. Thank you.